Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de dotze. A veure, una mica de so de la rifa una altra vegada, i així mentrestant ens posem en situació. Ara que ha sortit el 78.400, un milió d'euros, segon premi, el 78.400, ben rodó.
Hemos comenzado la sexta tabla con los niños Miguel Gonzaga, extrayendo número, extrayendo premio Milagros Zumaeta, cantando número Beatriz Hernández, cantando premio Javier Rubio. También hemos cambiado la mesa de presidencia en esta ciudad. No, seguimos con don José Luis Ucieda, doña Laura Cárcamo, don Pedro Tiriza y don Luis Calleja, así como...
Doncs aquí ho tenen, el 78.400, un milió d'euros, 80.076, 500.000 euros, el tercer premi també ha sortit i queda, per tant, la grossa de Nadal. Encara a les 11 i 16 minuts, fa 75 anys, la grossa de Nadal, aquesta hora, ja havia sortit, perquè havia sortit per prop dels vols de quarts d'11, ens diu l'article d'en Roland Sierra, dues pàgines al diari de Vilanova per parlar d'aquell moment feliç per molts sitgetans, perquè la grossa va anar molt repartida, d'una forma extraordinàriament repartida. Roland, bon dia, bona hora.
Hola. Bon dia, Vicenç.
Començarem pel matís de la foto, sí. Perquè això no és Can Clarà, no, això no és res d'això.
A més, aquests senyors ja fan la cara com si la loteria els hagués tocat fa anys, eh? Va, tibi. Errors, els fullets de la impremta que es diu habitualment, vull dir, el peu de foto és el que pertoca, sí. I la foto era una foto de La Vanguardia, però vull dir, això pertany, doncs, a un altre article publicat per mi al diari Vilanova, en fa 3 anys.
D'acord. Doncs així, diguem-ne...
Jo també em vaig quedar.
Ha estat una qüestió d'atzar.
Sí,
també aquesta d'aquí.
Sí.
Per la resta, això va ser un...
Sí.
Un petat com una casa,
sí,
eh?
Sí. La veritat és que sí. Jo ja havia escrit alguna cosa a la revista La Xarmada, perquè sempre em havia quedat amb les ganes de buscar una mica tot l'entorn, no?, aquest del món aquest de la loteria i de les grosses de Nadal, que és tot una història, sí, no? I aleshores, bueno, l'avantatge sempre ho comentem, no? Quan vinc aquí la d'informació que trobes a internet, i a la mateixa pàgina d'això, de les loteries, i hi ha una pàgina
dedicada a l'any 33.
Sí, aleshores allà, pues, bueno, vull dir, posa tots els números, totes les grosses, des de l'època, em sembla que això es va començar a fer a Cadis, el 1812.
Vaja, a l'any, sí, de la Pepa.
A l'any de la Pepa, i després, bueno, no era per tot Espanya, fins que al final sí que va acabar siguent per tot Espanya, i estan tots els números, i clar, jo sempre havia pensat, bueno, esclar, abans n'hi havia menys de números, no?, però que el 7.139 era un dels més baixos, doncs encara altres anys en havien sortit de molt més baixos
que aquest, eh?
Sí, una vegada va ser un 400 i alguna cosa, no? I no era dels primers, vull dir, als anys 20.
Que frustració ja, assegurada,
segur, amb 400 segur, i segur, i aleshores posa allà totes les grosses, amb els números, i on els principals llocs on han anat a parar. Mm-hmm. I altres, doncs, altres anècdotes, com, doncs, qui van cantar els números, no? Dir, això és una cosa que jo desconeixia, i bueno, quins van ser els dos nens del col·legi de Sant Ildefonso, que eren aquest, el Pedro Redruello i el Manuel Sacos, que es veu que Pedro Redruello aquest, el nano aquest, tenia una sort bàrbara, perquè l'any anterior, a l'any 32, va també cantar La Grossa, i al cap d'un, no sé si el 34, el 35, el 36, la va tornar a cantar.
D'acord, que ja devia ser un engranadet.
Sí, perquè... sí, doncs sí. Clar, m'imagino que aleshores no, potser no n'hi havia tants, ara hi ha més.
Més rotació, de nanos, i també molta més quantitat de
números. Sí, i aleshores només hi havia nens. Uh-huh. No, vull dir, no hi havia...
Les nenes no estaven en el programa.
I també és curiós, perquè una cosa que jo ignorava a nivell genèric és que durant molts anys la seu de la Loteria Nacional va estar al carrer de Montalbán, i no feia gaires dies que jo havia anat a Madrid per qüestió de feina i havia passat per davant i i després l'article aquest el vaig escriure just tornat de Madrid, i dic, mira, he passat diverses vegades per allà i va estar fins als anys 70, que és quan
es van traslladar a l'actual seu del carrer Guzmán el Bueno.
Exactament.
Aquí, bàsicament, la història de la Rifa sempre ens havia col·locat al barri de Sant Crispí, sí, a tot allò d'això, però en l'article comprovaran vostès que hi ha anècdotes, moltes més
molt
anècdotes.
Aquí, sí, està. Sí. Aquí està. Sí, clar, home, el barri de Sant Crispí, perquè va comportar el fet de que molta gent de Sitges es fes la casa i, com dic a l'article, encara els hi va sobrar diners, doncs, per moblar la casa, no? Però després, clar, vull dir, mil i una anècdotes, no? Vull dir, jo la primera vegada que moltes d'aquestes anècdotes que surten estan explicades pel Joan Manel i la seva mare, que ara ja és morta fa uns anys, no? Però vull dir que m'ho van explicar quan per primera vegada vaig començar a investigar el tema aquest, o sigui, el fill i la vídua de Juan Ramon.
És molt singular aquesta història de les participacions, sí, que es feien.
Sí, dels vigèsims.
Això mateix. Sí, no els dècims, no, els vigèsims.
Els vigèsims.
O sigui, encara dividit més, sí, del que es podia dividir. Així ho expliquen Roland en l'article. Fa uns anys, la senyora Carme Serrano i Joan Manuel Jimeno, la vídua i el fill d'en Joan Ramon, explicaren a qui això escriu com havia anat la cosa. Cada vegada que un client anava a comprar la seva botiga, l'Eulàlia Puig li lliurava un cupó de 10 cèntims perquè l'enganxés en un cartonet. Hi ha un context molt interessant també a l'inici de l'article en què en Roland ens diu, compte que això de la pela per dècim era molt en el seu temps, perquè
tant,
un diari valia tant 10 cèntims, sí, o sigui que això era una bona vara de mesurar. Aquest sistema que d'enganxar en un cartonet doncs aquest cupó de 10 cèntims doncs va fer que molts sitgetans aconseguissin la rifa. Per què? Quan el cartonet tenia 10 cupons, la laieta ho es canviava per una pesseta de loteria. O sigui, 10 cupons, 10 cèntims, una pesseta de loteria.
Exactament.
Aquest sistema va fer que la sort, com s'acostuma a dir, estigués molt repartida i afavorís nombrosos sitgetans i sitgetanes. Els que posseïren participacions d'una pesseta en cobraren 7.500 de l'any 33, i els que hi jugaven un duro van rebre 37.500 pessetes,
bueno,
que encara avui,
capital,
home, ja seria un què, perquè són gairebé 190 euros.
Un capital. Sí, sí, o sigui, que... I clar, i aleshores, doncs, bueno, com s'explica a l'article, clar, hi ha tot una primera part, clar, nosaltres ens pensem, una cosa molt curiosa, no? A veure, naturalment, la repercussió de la loteria no era la mateixa cara. En el sentit de que al cap d'una setmana allò estava oblidat, per dir-ho d'alguna manera, i això, doncs, actualment encara dona, i veus que al cap d'una setmana, doncs allò, el típic dècim que s'ha quedat a la butxaca, que s'ha anat a la rentadora i no sé què, i aquestes històries que quedaran...
O els que han comprat un cotxe, o els que s'han comprat un pis, que apareixen els afortunats de la rifa, tal i qual.
Però sí que una cosa que la gent li pot semblar que no es donava aleshores era... el mateix dia la repercussió que tenia la premsa, o sigui, la premsa de Barcelona, quan es va assabentar que la grossa havia tocat a tres llocs, havia tocat
Bilbao,
a Sira,
i Sitges,
doncs cap a Sitges, dir, clar, aleshores no sé si van venir en tren o van venir en cotxe, això ho ignoro, però al cap d'una hora ja corrien reporters, el que abans en deien els reporters, els gràfics, i hi ha tota una pàgina de l'endemà a La Vanguardia, doncs, sota el títol La Diosa Fortuna se detuvo en Sitges, que el trobo preciós, el títol aquest, que, bueno, bé, doncs surten 6 o 7 fotografies, i el dia gràfico també. I aleshores, clar, hi ha fotografies, i una és la que hi ha el peu de foto, però hi ha la fotografia, que és això, tot de sitgetans, a la porta de l'estanc de Can Clarà, que dins de l'estanc doncs, hi havia una senyora que tenia l'administració de la Filomena Hutton, o la Filomena, no sé què, viu de Hutton, que era la que tenia l'administració de loteria, doncs, com una dependència més de l'estanc. I aleshores, bueno, pues, escolta... reporters i vinga, i gent, doncs clar, la gent va fer cap a la botiga al carrer Sant Francesc de la Laieta, que bueno, la pobra dona va tancar la barraca perquè va quedar
colgada per la situació,
I després una de les coses que a ella més li preocupava doncs era posar els vigèsims premiats a l'agència del Banco de Vizcaya, que aleshores estava al passeig. L'agència del Banco de Vizcaya estava al passeig de la Ribera.
O sigui que d'alguna manera aquells vigèsims no rodessin per casa ni rodessin per lloc, sinó que es quedessin al banc.
Vull dir, encara ara, doncs, si no toca res, no? Però vull dir, que si toca...
Sí, sí. També hi hauria algun petit anecdotari d'allò de números, que hi ha hagut algun problema.
Bueno, que això va passar aquí a l'any següent. Després en parlarem, no? Perquè, clar, vull dir, és allò típic, però bueno, sí.
Però el cas és que tenia tota la intenció de portar-los a Montserrat.
I em sembla que no hi ha cap entitat de Sitges que almenys alguna vegada la seva història pugui explicar...
Allò que alguna pedrera diuen...
Sí, que ha passat alguna cosa.
Que ha passat alguna cosa, oi?
O allò que es juga un número i quan es van imprimir surt un altre i has de dir, no... Que no és aquest.
Ja vam dir que no era, sí?
Sí, sí, exacte.
Així ho diu l'article, l'endemà a primera pàgina, el Diagráfico publicava 6 fotografies sota el títol de Los favorecidos con el gordo en Sitges. En una d'elles apareixen retratats l'Eulàlia Puig i en Joan Ramon Jimeno. El noi es veu molt més content que no pas la seva mare, la qual sembla una mica amoïnada per tot l'enrenou. I és que la gran preocupació de la Laieta era dipositar, com més aviat millor, els 6 vigèsims premiats a l'agència del Banco de Vizcaya que hi havia Sitges. Posteriorment, els bitllets van ser portats a Barcelona i guardats a la caixa de l'establiment central. En una altra fotografia, com us dèiem, d'aquest El Diagráfico, de l'endemà de la rifa de l'any 33, surten un grup de graciats davant la botiga del carrer Sant Francesc, tots somrient mentre un ensenya una de les butlletes premiades, que és una altra imatge clàssica del dia,
sí.
I al darrere seu, 3 o 4 brinden sengles ampolles de xampany. Sí. I en el suplement de La Vanguardia del diumenge dia 24 es reproduïa igualment mitja dotzenes imatges plenes així mateix de cares alegres amb l'expressiu epígraf, com deien Roland, de la diosa Fortuna, se detuvo en Sitges. El rotatiu afirmava que la Blanca Subur s'havia estremit de sobtar d'alegria i que els afavorits per la sort dejaron suelta la fantasía para el porvenir, no faltando tampoco quien de momento diera el traste con su labor cotidiana.
Clar, bé, la gent es va llançar al carrer, és clar, i pensem, és allò que diguem sempre quan parlem de la indústria, el calçat, vull dir, fàbriques, fabriquetes, tallers, i clar, vull dir, a part de que n'és molt repartit, doncs és, a veure, quan ara toca actualment la grossa amb un barri treballador d'una ciutat perifèrica d'una gran capital, bueno, és allò que sempre es diu, molt repartit, gent humil, gent que els anirà bé, i allò, doncs això, doncs amb un li tocaran 50.000 euros, amb un altre 60, bueno, allò, i ho típic, allò que es diu, no? I què farà? Pa tapar un agujero, no? Vull dir, és el dia de tapar agujeros, és el dia de la grossa. I aquí doncs va passar exactament això, vull dir, hi havia molta gent, i aleshores doncs aquesta frase fa pensar, no?, de dir que molts es devien escapar a la fàbrica de Can Termes o Can Benaset i dir, va, anem a celebrar-ho, no? Vull dir, després ja mirarem si ens ha tocat o no ens ha tocat.
L'article fa referència també, òbviament, com molts de vostès poden pensar, degut a la personalitat de les persones que en el seu dia es van veure involucrades en tot això, diu, una escena que encara recorden alguns, que ara passen la 80a i que aleshores anaven amb pantalons curts, és la d'en Joan Ramon Jimeno, oferint participacions al que feia el cinema del Prado. A la mitja part de la sessió de cinema, en Joan Ramon s'aixecava de la cadira i agitava el talonari perquè tothom ho veiés, assegurant que tenia el número de la grossa. Els perruquians se'l miraven entre incrèduls i divertits. Alguns es gastaven una pesseta o dues i es guardaven la butlleta a la butxaca amb la il·lusió que potser sí que tocaria. Però, d'alguna manera, l'article també fa referència, jo no sé si a llegendes apòcrifes o no, però els que no els va tocar la loteria...
No, això m'ho va explicar una persona.
Això t'ho va explicar una persona, eh?
Dir, no,
els que se n'enfumien una mica... Els que...
A part de la vídua i el fill del Juan Ramon, doncs vaig estar parlant amb dos o tres persones del Prado i del Retiro, que és, diguéssim, on també les butlletes aquestes...
La vida social,
no?
Anava.
Va haver un que el va guanyar jugant a cartes, un altre... i no, vull dir, no són apòcrifes, no.
No?
La de la persona aquella que se'n fotia, no li va tocar, i va estar jugant fins a l'últim dels seus dies, això és cert. Ah, no em faig, digués, i algú que m'escolta segur que ho sabrà.
Perquè pare, ho defineixis aquí com es va convertir en obsessió de la loteria,
amb un ludòpata.
Un jugador compulsiu.
Sí. I després la mateixa persona em va explicar això, doncs, bueno, venia, em va explicar també que és molt bona, no?, l'anècdota aquesta, bueno, doncs, els que després anaven de Picos Pardos, també, doncs, clar, Oh, mira, no porto diners, té. Et pagarem la loteria, no? Clar, vull dir, les pobres dones aquelles, bueno, clar.
Bien pagat.
I havien fet la feina, diuen, bueno, pues mira, me'n va que donin la loteria, me'n va la loteria carrer, no? I aleshores, doncs això, doncs, allò de que totes les tenen sort, doncs en aquest cas es va complir.
Quan els comentaris sobre la grossa encara omplien els carrers de la vila, l'administració de loteria de Can Clarà va despatxar un número, diu l'article, 20.751, agraciat amb 15.000 pessetes en els sortints del 2 de gener del 1934. També, doncs,
sí.
Bona temporada.
Sí, van encadenar tota una sèrie.
El després de la guerra va ser complicat, però l'abans, diguem-ne que no va ser gens dolent.
Sí, sí, el preludi a la guerra, vull dir, va ser maco en aquest sentit. És clar, vull dir, deixem-nos estar, que també era una quantitat, doncs, home, 15.000 pessetes.
Aquest no ha estat un número tan conegut, eh? Per això,
No, és una, clar,
aquest 20.751.
Però penses, si ho comptes, al cap d'una setmana, pam, una altra vegada.
I en aquest cas varen penjar un rètol a l'administració que deia Loteria de la Sort, si voleu ser rics, compreu en aquesta afortunada administració. I diuen Roland que tot plegat va provocar una autèntica febre entre els sitgetans que en els anys següents es llançaren a jugar a la loteria a tor i a dret amb l'esperança que la fortuna tornés a petar, no?
Sí.
I el desembre del 34 va tornar a veure una mica de...
A veure, el desembre del 34 el que va passar... Bueno, típic va ser una mica, doncs això, la bruixa d'or
de les hores
de Catalunya, doncs va ser l'administració aquesta de Sitges. Algunes fonts parlen de que es va arribar a prendre bitllets per valor de 75.000 pessetes, però altres de 175. Jo he trobat les dues coses, però no saps si és allò que un s'ha deixat l'1
o l'altre,
l'1 aquest hi sobra. Però bueno, sigui com sigui...
I ara una quantitat, encara que agafem la petita, ja és una quantitat gran.
És una senyora quantitat, no?, de l'any 34, i pensem que l'any 34, doncs, a nivell polític havia estat un any molt agitat, els fets d'octubre, el 34, tot això, i bueno, ja ho sabem que quan hi ha anys agitats la gent també s'hi aboca més, però bueno, es veu que, clar, ja hi havia una colònia estiuejant molt forta, i aleshores es van vendre molts números, allò de dir... Tu que tens casa a Sitges, compra'm un... Es veu que sí. Es veu que això es va donar. I aleshores, bueno, què va passar? Doncs que va haver gent que va voler fer el seu agost i, bueno, i van començar, doncs, es van vendre més talons que els corresponents, els 3 vigèsims que...
Un clàssic, també.
És un clàssic.
Un clàssic. 7.139, el número de la sort, aquest va ser el número protagonista de fa 75 anys a Sitges, una mica més de so de la rifa, ara que encara no ha sortit la grossa i continuem així.
4.000 euros. 4.696. 1.000 euros. 12.614. 1.000 euros. 83.432. 1.000 euros. 27.833. 1.000 euros. 51.894. 1.000 euros. 48.682. 1.000 euros. 64.009. 1.000 euros. 65.594. 1.000 euros. 13.575. 1.000 euros. 26.800.
A punt d'entrar ja en aquell període del sorteig en què la gent diu, vols dir qui serà?
Sí, això, jo ara hi pensava, no? I anava a dir, ara, algun any, si no s'ha vist, almenys s'ha dit, no? De que la gent que acudeix allà pot dir, bueno, pues això ho feien.
En aquell temps?
En aquell temps ho feien.
És a dir, per comprovar si el número de la butlleta estava en el bombo, no?
I aleshores, precisament, l'any anterior, no sé si a l'any 32, es veu que, bueno, que va haver molta gent que ho va demanar, no? A més, com que havien estrenat la nova seu, el carrer de Montalbán i tot això, però a part d'això, es veu que va caure, es va trencar un dels filferros, o no, i van caure. Doncs, esclar, l'any 33, el president de la mesa, estava neguitós, però va dir, vinga, va, anem per feina? I, no, i tot això ho explica La Vanguardia molt bé.
És a dir, en aquesta crònica dels sortents del 33 explica...
Sí, i aleshores doncs allò ho explica i vaig mirar l'any 32 i efectivament... No,
d'acord.
Perquè ara, ja et dic, l'endemà L'endemà hi dedicaven els diaris, ara, al cap d'una setmana.
Sí, 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 sí.
L'havien oblidat.
Ara hem de suposar, això és un parlar, però hem de creure que sí, ara que La Vanguardia ha obert per internet el seu fons dels diaris, hem de suposar que es pot trobar aquest article perfectament,
no? Sí, tu marques el dia...
És a dir, que cal només buscar el 23 de desembre del 1933.
Exactament.
I segurament vostès trobaran...
Et van sortint de 6 pàgines en 6 pàgines... jo ja estic subscrit, ja faig, i esclar, jo pensava, bueno, ara ho han obert, no? Però, bueno, clar, dius, bueno, ja que pagues una quota anual, et pots baixar tot el PDF sencer, tot el dia sencer.
Entesos. Si no, em sembla que pots baixar pàgina o...
Pàgina
per pàgina.
Pàgina per pàgina. Clar, aleshores, bueno, pel que investiga, és molt més lent això, però sí que el que s'ha guanyat molt és que tu pitges una paraula... o un cognom, si és un cognom, Martínez García, vull dir, acabaràs boig. Però ara, per exemple, amb el tema aquest que investiguem el Ricard,
la
qüestió dels morts de Vallbona i tot això, hem trobat molta informació gràcies a aquest nou sistema de recerca de La Vanguardia.
D'acord, baixa.
Amb un cognom com Carranceja, que no és un cognom
que no és habitual, aleshores...
La cotes amb unes dates... Doncs de l'any 1925 a l'any 1950, sí. Per exemple, esclar, hi va averiguar coses que, home, potser ho haguéssim descobert, però a base de, vinga, noi,
vinga, buidar,
dia
vinga,
per dia, dia per dia, que acabes amb els ulls que et fan pampallugues.
Per
no?
Tant.
I aleshores, doncs, una de les coses que hem descobert era que va veure, després de la guerra, diversos d'aquests morts, ara ens anem a un altre tema, però diversos d'aquests morts, doncs, les seves poblacions d'origen, van fer unes centúries, i les centúries, que eren els grups de jovenets de falange, que agrupaven els més joves de falange, i un que es deia Carlos Carrot. Bueno, aquí es deia 22 d'enero, la centúria de Guisitges, perquè...
La data en què van entrar...
Pues allà hi havia la centúria Pablo Capella, el Masnou, que era el Masnou, a Barcelona la Carlos Carranceja, i bé, és que, bueno, que quan hi havia actes d'aquests... I a més, hem descobert, gràcies a això, el nicho on estan enterrats a Barcelona els que es van emportar d'aquí. Bueno, ja en parlarem.
Pròximament.
Pròximament, sí, perquè... I això ha estat tirar una pedreta i pensar que, bueno, que res,
que no passarà res
una mica, i això és un tsunami, Entre altres coses, vull dir, ara per un contacte d'ell, tenim a casa 15 pàgines on hi ha tots els col·laboradors, és a dir, tota la gent infiltrada que tenien els franquistes a la zona republicana. 15 pàgines, 500 noms. I surten aquests.
Ahà, t'ha de dir.
I amb anotacions al costat,
sí.
Se le supone fusilado. A investigar actuación, o sea, bueno... te'ls apunta,
Últim que he començat amb la rifa.
Sí, acabat.
L'any que ve és la Nutrillo, per cert,
Sí.
O no, diguem-ne, una de les efemèrides de l'any que ve.
M'imagino que sí, en parlarem. Vull dir, ja... I col·laboro amb l'any Nutrillo, que comissaria, doncs, la Vinyet Panyella, amb un llibre... que penso que pot ser molt interessant.
Home, una de les figures més parlades però menys estudiades, potser, en relació a tants d'altres.
Jo penso que descobrirem coses per una banda, doncs, aquest aspecte visionari que esmentava l'Antoni Cella amb el suplement aquest, i per l'altra, doncs, el gran domini que tenia de les temàtiques més diverses. Ara estic buidant les cròniques que ell va enviar com a corresponsal de La Vanguardia el 1889, que el va enviar a La Vanguardia perquè parlés de l'Exposició Universal de París.
Vaja, de l'exposició de la Torre Eiffel.
Exacte, de l'exposició. Unes descripcions de la Torre Eiffel, de tot, vull dir, dels sistemes de transport que té París, i esclar, com que l'any anterior havia hagut l'exposició a Barcelona, però amb una agudesa, per una banda agut, irònic, però per l'altra, vull dir, bueno, allò que diguem sempre, enciclopèdic, no?
D'acord.
Bueno, ara en un article parla això i el següent et parla dels anarquistes russos refugiats a París i els grups que tenen, i jo penso que serà una
allò
cosa...
que em deien abans, un home cultivat,
sí.
en tota la dimensió més gran de la paraula. L'any que ve, per tant, 75 aniversari, any Nutrillo, tindrem ocasió de parlar-ne avui amb l'excusa de la rifa, 7.139, però ens queden a la rereguarda encara altres coses en les quals està treballant en Roland. Roland, gràcies.
A vosaltres, Vicenç.
Seguim endavant.